L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament us oferim des dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Som a dimarts, som a 18 de març i des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, un dia més encetem aquesta crònica repassa l'actualitat de la jornada avui amb els següents arguments informatius avançats en titulars. Un temps d'informació que encetarem parlant d'aquesta crida de la plataforma Som Escola per defensar l'ensenyament en la nostra llengua, el català. Els convocants animen la gent del territori a que ens manifestem contra les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga 5 escoles catalanes a fer el 25% de les classes en llengua castellana. La manifestació es farà al davant dels jutjats de Tortosa el proper dijous. La plataforma Trens Dignes i el col·lectiu Jovens de les Terres de l'Ebre convoquen una mobilització contra les tarifes i reclamen serveis dignes ferroviàries per al nostre territori. Seguint en clau de protesta i manifestació, destacarem el front institucional dels alcaldes del Delta contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que contempla el govern central. En clau municipal, la regidoria de joventut a l'Ajuntament d'Amposta sufragarà les despeses de matrícula a l'Institut als joves participants en el programa Joves per l'Ocupació. La crònica informativa del dia parlarà avui també de la promoció turística que per segon any consecutiu faran els representants de l'àrea de turisme de l'Ametlla a la Fira Internacional de Moscou, del 19 al 23 de març. Destacarem el contingut d'un comunicat que ha fet públic la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, criticant les declaracions de Florentino Pérez al programa de La Sexta, Salvados. I en clau d'agenda avançarem el contingut d'aquest segon documental sobre el Festival del Tebre Dansa, La Petita Revolució, que estos dies es projectarà al municipi del Delta. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui acabarem tractant qüestions esportives. El passat divendres celebraven a l'Aldea la Festa de l'Esport Aldea. Núria Gas va ser escollida millor esportista de l'any. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars. Aquest proper dijous, dia 20 de març, a les 7 de la tarda i al davant dels jutjats de Tortosa, hi haurà una concentració en defensa del català a l'escola, convocada per diferents moviments i sindicats, entre els que es troba la plataforma Som Escola. La protesta arriba després de conèixer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga a 5 escoles catalanes a fer el 25% de les classes en llengua castellana, vulnerant així el model d'escola catalana que tenim vigent amb un amplíssim consens. Som Escola a les Terres de l'Ebre és una plataforma formada per Òmnium Cultural, la FAPAC, UNESCO, el Moviment de Renovació Pedagògica i els principals sindicats d'ensenyament, Comissions Obreres, UGT i USTEC Estes. Tots ells defensen la implantació del model d'immersió lingüística que des de fa més de 30 anys es ve realitzant a les escoles catalanes. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Marc, veí del nostre poble, professor d'història i membre del col·lectiu Som Escola, explicava que, a diferència d'altres llocs on hi ha dues llengües oficials, hi han dos models paral·lels de línies escolars, una en castellà i l'altra en la llengua oficial, per exemple, l'euskera, el gallec o el català valencià. A Catalunya, el model d'immersió ha ajuntat totes dues llengües oficials a les escoles catalanes amb un model d'èxit reconegut a tota Europa. Per uns interessos merament polítics, una molt petita minoria de pares va denunciar als jutjats el model, alegant que alguns alumnes no rebien suficientment classes de castellà a les escoles. Les diverses sentències dels tribunals constitucionals i del compliment per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han fet que aquesta minoria, molt minoritària, vulgui dinamitar aquest model que tant ha funcionat al nostre país i que, a partir dels resultats d'avaluacions de les competències bàsiques realitzades als centres, aquests sempre han acabat l'etapa escolar amb coneixements adequats de les dues llengües oficials, fins i tot, de vegades, per damunt de comunitats autònomes monolingües. bilingües. Escoltem Marc Marc.
Des d'Europa ens havíem felicitat sempre a la Generalitat de Catalunya per això, però va haver-hi una sèrie de sentències, uns pares, és que a més se poden comptar en els dits de les mans, és a dir, uns pares molt concrets que van dir que no estaven d'acord i van judicialitzar este model. Què van fer? Van portar als jutges que dient que no s'ensenyava prou castellà, que ells volien que s'equiparés el 50% d'una manera o d'una altra, i els jutges els van donar la raó quan ni el Parlament de Catalunya ni la gent, fins i tot des de Madrid tampoc, fins i tot des del govern de Madrid en un principi, no donaven la raó, perquè realment no era així, no? És a dir, si una cosa funciona bé, perquè s'ha de canviar, no?
Per això, Som Escola ha convocat aquesta concentració el proper dijous, dia 20 de març, a les 7 de la tarda, davant dels jutjats de Tortosa per denunciar aquesta incongruència i demostrar als jutges que davant de les lleis està la voluntat del poble, de la gent i de la ciutadania a favor d'allò que ha funcionat sense cap problema durant desenes d'anys. Hem de demostrar que no ens poden imposar una llei que és injusta, reblava Marc.
I el que han fet ha sigut això, és a dir, agafar i convocar la gent, convidar la gent que digui, bueno, a veure, si realment doncs, volem que hi hagi una escola en què el mateix que ara, és a dir, que se pugui ensenyar en català, que defensem-nos i d'una manera pacífica protestem davant dels jutjats que són una mica els culpables, no, tot i que no són els jutjats de Tortosa, no? És a dir, els culpables de tot això, doncs, és a dir, davant dels jutjats demostrem als governs i als jutges que realment no és el camí, i a més que davant de la majoria tampoc no poden imposar-nos una llei que és injusta.
En l'acte del dijous es llegiran dos manifestos a favor del model escolar d'immersió lingüística i en contra de la imposició del castellà dins de la LOMCE. Som Escola fa una crida a tota la ciutadania a participar en aquesta concentració per poder demostrar que tenim raons i drets a què ni les lleis ni els governs de Madrid poden imposar a una voluntat majoritària de la població catalana i de les Terres de l'Ebre. Som Escola denuncia el doble raser que utilitza el govern espanyol en tant que a Catalunya, per exemple, obliga la Generalitat a pagar les despeses d'escolarització a les famílies que demanen que els seus fills siguin escolaritzats en castellà. Per altra banda, al País Valencià, amb el govern del Partit Popular, són les famílies les que són obligades a pagar l'escolarització dels seus fills si volen que la seua llengua sigui el català valencià. Per altra banda, Som Escola reivindica el model actual de normalització i d'immersió lingüística com a referència d'èxit i avalat per una llei d'educació de Catalunya.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim amb més temes d'actualitat. Parlem ara de qüestions relacionades amb les infraestructures. Al nostre temps d'informació, ahir us avançàvem algunes de les millores que Renfe anuncia per als trens que unixen les Terres de l'Ebre amb Barcelona. Algunes millores que entraran en vigor aquesta mateixa setmana. Avui hem de parlar de la plataforma Trens Dignes i Jovens de les Terres de l'Ebre. Tots plegats convoquen una mobilització contra les tarifes, una mobilització prevista per al proper 30 de març. Tal com publica l'Agència Catalana de Notícies, nombroses persones van acudir aquest passat diumenge a les assemblees que van organitzar la plataforma Trens Dignes i el col·lectiu Jovens de les Terres de l'Ebre a l'últim vagó de dos trens de l'R15 i l'R16, unes trobades en què els usuaris es van poder informar de la situació actual en les comunicacions ferroviàries del territori i van escoltar la proposta de les dues entitats per reclamar una rebaixa de les tarifes. Així, es va aprovar una acció de protesta per al proper diumenge 30 de març, sota el lema «Avui no paguem», es convidarà els viatgers a utilitzar el tren sense abonar el preu del bitllet. La portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, valorava positivament els petits avenços que hi ha hagut en aquest servei de tren, avenços que, com diem, explicàvem ahir i es presentaven a finals de la passada setmana, però expressava que cal seguir lluitant per les tarifes. L'escoltem.
Hi ha hagut petits avenços en alguna renovació de comboi, però ens sembla que això no ha de fer-nos callar, sinó que tot i valorar positivament els futurs avenços que ens prometen, hem de seguir lluitant. I, per tant, una de les dels cavalls de batalla de la nostra lluita és la tarifa. No pot ser que viatjar des de les Terres de l'Ebre, de qualsevol de les quatre comarques que té estació, fins a Barcelona, anar i tornar a costar més de 30 euros i entre 2 hores i mitja i 3 en la gran majoria de convois.
Montse Castellà explicava també que l'acció de protesta que han convocat per al dia 30 de març la fan coincidir amb una altra que s'espera sigui gran manifestació aquí al nostre territori, a les Terres de l'Ebre, en este cas la protesta que Deltebre celebrarà contra el pla hidrològic que recentment aprovava el govern central.
Volem que sigui un dia de mobilització, perquè al matí, a les 11 del matí, hi ha la manifestació contra el pla hidrològic de l'Ebre i que es farà al Delta per defensar el riu, i aprofitaríem aquest mateix dia per fer un dia conjunt de reivindicació territorial, i a la tarda tota aquella gent de les Terres de l'Ebre que se'n torna cap a fora, Tarragona o Barcelona, que sàpiga que si agafa el tren de les 5 i mitja o de les 7 menys poc de Móra la Nova, que podrà acabar de contribuir a un dia reivindicatiu fent un «Avui no paguem pels trens dignes».
Tal com Montse Castellà explicava, el que es pretén, l'objectiu és que l'últim diumenge del mes de març, el dia 30, sigui una jornada de reivindicació territorial. Al matí, protestant contra aquest nou pla hidrològic, i a la tarda defensant unes comunicacions dignes per al territori. I ja que parlem d'aquesta gran mobilització contra el pla hidrològic prevista per diumenge, dia 30 de març, hem de dir que els alcaldes dels municipis de la zona del Delta de l'Ebre, així com els presidents dels consells comarcals del Baix Ebre i el Montsià, han decidit fer pinya contra el pla hidrològic de la Conca. Reunits el passat divendres a Sant Jaume d'Enveja, es va acordar la constitució d'un front institucional per lluitar de manera conjunta contra el pla. Durant la trobada, els alcaldes van rebutjar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre per considerar-lo un atac als interessos ambientals, socials i econòmics del Delta. A més, també demanen a altres institucions locals del territori que s'unisquen al front per prendre les mesures oportunes per aturar l'aplicació d'aquest planejament. I és que la lluita conjunta dels alcaldes d'aquest front institucional es basarà en la defensa del cabal mínim fixat per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, d'acord amb les mesures que també s'acorden des de la resta d'entitats locals del territori i de la pròpia Generalitat. Entre els acords presos, els alcaldes també van donar suport i participaran activament en aquesta manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre per al proper 30 de març, manifestació entre Sant Jaume i Deltebre. En l'últim punt dels acords, conviden a totes les entitats locals de les Terres de l'Ebre que es posicionen contra el Pla Hidrològic de l'Ebre a través dels Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià. Els 7 pobles del Delta que en representen aquest front institucional comú són Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Deltebre, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l'Aldea i l'entitat municipal descentralitzada dels Muntells, a banda, com hem dit també, dels Consells Comarcals, tant del Baix Ebre com de la comarca del Montsià.
Diumenge 23 de març al Perelló, primera edició de la Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Podràs visitar el centre d'interpretació, vestir-te d'apicultor o crestar i veure com s'extrau la mel. I per dinar, calçotada popular amb xaranga. Una festa organitzada per Mel Múria. Més info al 977 490 034. Inscripcions només a melmuria.com. Diumenge 23 de març al Perelló. Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Viuràs una experiència única.
Informatiu Emute.
Anem ara cap a Amposta. La regidoria de joventut de l'Ajuntament Ampostí sufraga les despeses de la matrícula a l'Institut dels Joves Participants en el programa Joves per l'Ocupació. Des d'Amposta Ràdio ens ho explica en la crònica d'avui, Manel Ramon.
Doncs així és, la Regidoria de Joventut i Polítiques d'Ocupació ha sufragat les despeses de matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per a que els joves que participen al programa Joves per l'Ocupació puguen cursar estudis reglats a banda dels que s'ofereixen per part dels mòduls professionalitzadors que conformen el programa. Els joves obtindran així el graduat en ESO en el cas que encara no el tinguen i els que ja tinguen el títol de secundària que s'han matriculat en diversos cicles formatius. Tal com explicava el regidor de Joventut i Ocupació, Eros Esquerré, se procura que els nois i noies que participin en aquest programa tinguin d'una banda el certificat de professionalització i que adquireixin experiència per integrar-se amb garanties al món laboral. Escoltem a Eros Esquerré.
A més, tots aquells premiats que s'han tret l'ESO i volen tirar endavant el seu projecte de vida a nivell formatiu, els donem la possibilitat de que es puguin matricular els cicles de grau mig i grau superior, cicles formatius que encaren el seu treball de feina que més desitgen, no? En aquest cas, l'Ajuntament el que fa és donar aquest servei de forma gratuïta, és a dir, els 58 alumnes que han format part d'aquest programa Joves per a l'Ocupació tindran la possibilitat, els que han aprovat el programa, de matricular-se gratuïtament al cicle formatiu de grau superior i poder accedir així a la universitat o, si més no, enllaçar els seus estudis de grau superior.
Cal destacar que a cada candidat que participa al programa se li fa una tutorització per part de l'Ajuntament d'Amposta, en el qual la tutora dissenya un pla individualitzat per a cada jove participant que defineix l'itinerari formatiu, així com l'experiència professional a adquirir en empreses. Aquesta és la segona edició de Joves per l'Ocupació que es realitza a la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. Parlem ara de qüestions relacionades amb la promoció turística. L'Ametlla de Mar serà representada a la MIT 2014. Per segon any consecutiu, els representants de l'àrea de turisme de l'Ajuntament Calero seran presents en aquesta Fira Internacional de Moscou que se celebra del 19 al 23 de març. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Els membres de l'àrea municipal de turisme aquest dimarts marxen a Moscou per assistir per segon any consecutiu a la MIT de Moscow International Travel and Tourism 2014, que tindrà lloc del 19 al 23 de març. Així, els representants de turisme de l'Ametlla de Mar, gràcies al conveni Corner amb la Diputació de Tarragona, podran ser presents a aquesta fira turística de ressò internacional durant 5 dies. I és que en aquesta 21a edició es preveuen 90.000 visitants i més de 3.000 expositors. Segons Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, el fet d'anar l'any passat a la MIT va donar els seus fruits aquest estiu passat, ja que l'Ametlla de Mar va comptar amb un augment de visitants russos atrets pels actius del municipi, entre ells el Tunatur. Així, el lloguer de xalets per part de turistes russos va augmentar un 15% aquesta temporada passada. I és que, tot i que el municipi no disposa de moltes places hoteleres, sí que té diverses urbanitzacions amb xalets d'alt standing. A més, segons una enquesta realitzada des de Turisme a un centenar de comerços de la vila, la incidència del turisme rus va augmentar un 30%. L'escoltem.
Serem 5 dies i bé, ja tenim ja programades moltes reunions amb turoperadors i amb empreses que es dediquen a promocionar el turisme. És un mercat ja que vam, una fira que vam inaugurar l'any passat en la primera visita, i enguany anem una mica a consolidar-nos, no? De fet, l'any passat ja ens van visitar autocars aquí per a fer l'activitat del Tunatur. Enguany sembla ser que s'augmentaran aquests autocars i s'augmentaran també els diferents agents que portaran turistes russos aquí a l'Ametlla, i bueno, de fet estem molt animats, molt encoratjats, i esperem que la fira pues vagi bé i que ens permeti pues incrementar aquest sector, aquest turista rus aquí a la nostra població.
Segons Lleó, la Cala es presenta com una alternativa, per tant, al model de Costa Daurada que coneixen els turoperadors russos. Per tant, el que es mostrarà aquests dies a Moscou és els encants naturals de l'Ametlla de Mar. A més, des de l'àrea de turisme es promocionarà l'allotjament, la gastronomia i el comerç. I és que el perfil de visitant rus, segons el gerent de l'àrea municipal de turisme, busca sol i platja i també anar de compres, el que es coneix popularment com shopping.
El 2012 vam omplir Barcelona.
El 2013 vam omplir Catalunya.
I el 2014 omplirem les urnes.
Signa un vot per la independència.
Consulta el web signa.assemblea.cat per conèixer on i quan pots signar. I els dies 22 i 23 de març, recollida intensiva de signatures amb l'Associació de Municipis per la Independència.
Signa un vot per la independència. La via catalana per exercir el dret a l'autodeterminació.
Assemblea Nacional Catalana.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia. El moviment d'oposició al projecte Castor ha fet públic un comunicat fent referència a les declaracions que ara fa uns dies pronunciava Florentino Pérez, el president d'ACS i accionista majoritari d'Escal UGS, l'empresa promotora del projecte Castor, com dèiem al programa Salvados, quan Jordi Évole, el seu conductor, li preguntava sobre els efectes del Castor al nostre territori i els gairebé 600 terratrèmols produïts. Segons paraules textuals de Florentino Pérez, al programa va declarar que s'havia creat una alarma que no es corresponia amb la realitat, ja que no hi va haver ni un sol tremolor en cap casa del territori, ni fins i tot al mateix lloc on va ser l'epicentre. No va passar res de res. En canvi, sí que reconeixia que hi havia hagut un epicentre. Això vol dir, evidentment, que hi ha terratrèmol. Però l'insigne president diu que això dels gairebé 600 terratrèmols ens ho vam inventar la gent d'aquí, d'aquestes comarques, i que no hi ha per a tant. Conclusions que treu la plataforma a través d'aquest comunicat: que el cinisme d'aquesta classe de persones pot arribar a ser sorprenent, que la ignorància és molt atrevida, que una mentida repetida moltes vegades acaba convertint-se en una mitja veritat i que intentar tapar un problema com sigui no vol dir que aquest problema no existisca. La falta de sensibilitat cap a les poblacions afectades pels terratrèmols ha tornat a fer-se evident amb aquest tipus de declaracions, diu la plataforma. En comptes de demanar perdó pels terratrèmols causats per l'empresa Escal, de la qual ACS és accionista, i per l'alarma ciutadana creada, Florentino Pérez mira a la càmera i amb un mig somriure riure i tot el cinisme del món diu que aquí no ha passat res i que no s'ha de donar més importància. La plataforma continua explicant que la falta de responsabilitat d'aquestes empreses i especialment dels seus dirigents, amb Florentino Pérez al capdavant, que compren tot allò que té preu a cop de talonari i que només volen diners i més diners, no ens ha de deixar amb els braços creuats. Aquestes declaracions són molt greus perquè intenten fer veure que tot això ens ho hem inventat i que ni les poblacions que van patir aquesta onada sísmica són uns exagerats, i és que mentre ell vaigui fent calaix, aquí ni es mou res ni passa res. Potser a casa d'ell no hi van haver terratrèmols, però la ignorància estudiada, per molt de llotja del Bernabéu que hi hagué i molta fundació benèfica, no empara la falta d'escrúpols i de responsabilitat també de l'administració, que li va deixar fer tot el que va voler, encarint un projecte de manera desorbitada. Uns governs li van regalar una clàusula que deia que si no ho feia bé, cobrava, i que si ho feia malament, també. I uns altres que li han anat donant prerrogatives fins al pelotazo econòmic en el qual s'ha convertit aquest projecte gasístic. I ara, acaba la plataforma, ens trobem amb unes declaracions que no fan altra cosa que subratllar la realitat. Tanquem el tema, no en parlem més i doneu-me els diners. Però el pitjor de tot és que tota aquesta gent han tingut carta blanca per a fer els seus macronegocis a costelles dels ciutadans del territori on arribaven per vendre la burra sense que les administracions hi haguen dit prou. Això no es pot fer aquí i menys d'aquesta manera, acaba explicant la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia. I abans d'arribar a la informació esportiva, avui viatgem cap a Deltebre, on està ja pràcticament elaborat el segon documental sobre el Festival Deltebre Dansa, La Petita Revolució. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El realitzador deltebrenc Albert Vidal ha tornat a copsar l'essència del Festival Deltebre Dansa amb un nou documental, La Petita Revolució. Després de la gran acollida de la ciutat efímera, primer documental de l'edició Deltebre Dansa 2012, aquesta segona versió inclou un altre punt de vista igual o més important, ja que parteix de les experiències de diferents persones arran del seu pas pel festival per introduir reflexions que acaben sent extrapolables a pràcticament tots els àmbits de la vida. Elements com la llibertat, la convivència, el context econòmic de crisi o la cultura es posen sobre la taula, convidant a la reflexió personal, tal i com comenta el mateix Albert Vidal.
Jo crec que sí. Jo estic molt content de l'any passat, de la rebuda que va tindre, perquè ens ha servit per donar a conèixer molt el festival, sobretot a nivell, perquè aquí hi ha molt de turisme i hi ha molt de gent que ve a veure el festival, però si això queda en document gravat, l'interessant és que això després per internet, per les xarxes socials i tot això se difon i arriba molta més gent. I llavors, arran de l'èxit del documental de l'any passat, doncs enguany vam decidir fer-ne un altre. I després enguany el que fem és apareixen nous personatges, per exemple la Pepa Plana, que és esta artista, esta clown que està instal·lada aquí a Sant Jaume, i bàsicament és les experiències de diferents persones que han passat, que expliquen pues, com han viscut el seu pas pel festival. I això ens ajuda a entendre una mica més pues, tots aquests sentiments, totes aquestes emocions que es mouen durant aquests 15 dies que dura el festival.
El documental, que el podeu visitar a través de la pàgina vimeo.com, és una eina molt potent per promocionar el festival i fer que arribi molta gent d'arreu del món, just enguany en què es compleixa la primera dècada del Festival Deltebre Dansa.
El proper dissabte 22 de març a les 8 de la tarda, viatge al passat musical amb els Piròmodes i els Xerpes. Concert en directe amb motiu de la inauguració dels nous estudis d'en Vostra Ràdio. Esteu convidats per recordar aquells moments, aquella música que ens van fer enamorar. Recorda que el 22 de març a les 8 de la tarda t'esperem a la plaça del Mercat d'en Vostra. Algo especial.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui també actualitat esportiva. Ho fem per referir-nos i passar balanç en aquesta nova edició de la gala de la Festa de l'Esport d'Aldea, celebrada el passat cap de setmana, concretament la nit del passat divendres 14 de març, una gala que enguany arribava a la desena edició. Organitzada per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Aldea, va ser una festa plena d'actuacions, amb vídeos, projeccions i també premis i reconeixements als esforços i el sacrifici dels esports aldeans. Núria Gas, del Club Patí l'Aldea, va ser qui es va emportar el premi a la millor esportista de l'any a l'Aldea. L'alcalde de la població, Dani Andreu, Yolanda Tomàs, regidora d'Esports i la resta de regidors de la corporació van ser els encarregats d'entregar els premis que tot seguit us en detallem. Com diem, el premi a Núria Gas com a millor esportista de l'any a l'Aldea. Altres reconeixements i guardons van ser els següents: el Premi al Reconeixement per a Entitats per al Club Patí l'Aldea, el Premi a la Projecció Esportiva per a Martí Vidiella, Premi a la Constància i l'Esforç a Ramon Gas, Enrique Rollo, Marc Enrollo, Laia Verges i Rafael Franc. El Premi al Voluntariat va ser per a Lluís Bertomeu, Ismael Meirinho, Pasqual Codorniu, el Matrimoni Chavarría Soler i Joaquim Cugat Paulino. Pel que fa a mencions especials a entitats i esportistes, n'hi van haver per José Arques Nivera, Núria Cugat i el Club Ciclista l'Aldea. I les mencions especials de l'Ajuntament van anar destinades a Ignasi Cugat, Anuc Vizcarro, Josep Gilabert, Iago Gavilán, Xavier Royo, Àngels Cavaller, Albert Curto, Aleix Borràs, Àlex Enrecio, Marc i Marc Príncep.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui un dia més, i portem ja pràcticament dues setmanes, parlem d'aquest anticicló, de temps molt estable, hi ha hagut més inversió tèrmica de matinada, temperatures força més baixes, algunes valls de l'interior, també proper a la costa respecte a les muntanyes del voltant, i el més destacable, doncs, és aquest anticicló, que com a petita novetat ens portarà capes de núvols prims a Ponent, al centre-sud de Catalunya, Terres de l'Ebre principalment, i també al llarg de la tarda podrien créixer o aparèixer nuvolades al Pirineu de Lleida, on fins i tot hi ha la petita possibilitat d'alguna gotellada cap a la Ribagorça o al Pallars, ben poca cosa. Sobretot destaquem aquest augment de núvols prims pel sud i per Ponent i també boirines o algun banc de boira que ja s'ha presentat de matinada cap al Tarragonès i cap al Cap de Creus. Demà hi ha més tel de núvols prims, un dia mig ennuvolat, les temperatures potser baixen una mica respecte a les d'avui, perquè avui encara seran altes entre 22 i 27, la majoria de màximes. I sembla que es va confirmant aquest canvi de temps, que arribaria el cap de setmana amb baixar temperatures, però prèviament, dijous tarda i divendres al matí, tindrem capes de núvols baixos a tota la costa, dins del mar, també País Valencià i Balears, fins i tot amb boires marines.
Com és habitual, diàriament, fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem a l'hora de tancament d'aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Domènec Ramal és qui un dia més ha estat al control i edició d'aquests continguts que us acabem de servir. Una crònica informativa de la jornada que, novament, demà, a la mateixa hora i al mateix dial, arribarà a la vostra sintonia. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.